A vegades, les millors coses són les que menys t'esperes. Per exemple, del 3 al 5 de febrer, vin a la Fira de la Candelera a Molins de Rei. I ara el que no t'esperaves. Podràs sortir amb un cotxe nou, seminou o quilòmetre zero. On? A l'exposició de Renault Rem Guitar. Trobaràs una àmplia selecció de models amb preus excepcionals i lliurament immediat. No t'ho perdis. T'esperem.
Renault.
Pàgina 74,
vostè
tal
joc,
vostè
que...
diu això. Però la infinitat de vegades que m'he trobat que nega el que escriuen, perquè jo crec que es pensen que ho escriuen i si tira, tira, que te vas, i me cago en ta tia nana, i quan dius, que vostè s'ha cagat la tia nana. No!
No, jo no.
Esto es una mala interpretació. I aquí, si fa no fa, veig que passa
exactament el mateix.
Has de pensar que els guions tenen el mateix gruix que el llibre.
Bueno, que exacte.
Doncs això passa en una entrevista a la televisió.
El Consejo de Administración del Ajax pidió a Van Gaal que fuera director deportivo. Pero hay una cierta animosidad entre usted y Johan Cruyff, ¿no?
Sin duda.
Ya. Y Cruyff no quiere que Van Gaal sea director, ¿verdad?
Correcto. Lo ha dicho bien.
Ya. Y lo sabía, ¿no?
Sí, está en el libro.
Exacto. Aquí lo tengo. Pero me preguntaba, ¿por qué no ha llamado a Johan para decirle cómo ves esto?
¿Por qué debería hacerlo?
Porque la forma en la que salió todo fue muy desagradable.
Desagradable para mí, no para él.
Pero se lo podría haber ahorrado.
No estoy de acuerdo.
¿No?
En el libro puede ver lo que pasó antes de eso. Un libro de 300 páginas y otra vez sacas a relucir eso.
¿Te parece una pregunta extraña?
Muy extraña.
¿En serio?
Todas las cosas que Cruyff dijo y escribió año tras año sobre mí.
Sí.
Incluso cuando estaba en Holanda, no tienes ni idea de eso. Así que primero fíjate bien. No es difícil. Podías encontrarlo en el periódico cada semana. En La Vanguardia.
En La Vanguardia.
Realment no tenien relació, però hi havia mala relació.
Sí.
I el Van
Gaal... I heu vist, eh? Li fa la pregunta de Cruyff
no.
I...
No
és la pregunta.
Truss explica que ella també va tenir alguna cosa a veure amb com va anar tot plegat.
Recuerdo que Louis me dijo justo antes de Navidad, tal vez debería llamar a Johan y preguntarle por qué hace eso. No había pasado nada entre ellos. Pero yo fui la que quizás no acertó en ese aspecto y le dije, es él quien debería llamarte para disculparse por lo que hace.
Sí, señora.
No al revés.
Sí, señora.
Mal entrenador y mala persona. Louis ganó el doble.
¿No le llamó?
No le llamó.
La Truss es queda descansada.
Perdona, la Truss és ole amb això.
La Truss, per cert, que ens diu una oient, la Beli Artigas, diu, la Truss era una persona encantadora. Sitges, jo els vaig poder conèixer.
Sempre.
I era agradable estar a casa seva amb altres barcelonistes, com
galetes,
el Fet,
i
amb
els de Boer.
Diu, fins i tot quan et feien menjar cogombra tots els plats.
Perquè és el seu costum.
Imagineu-vos, cogombra, tots,
Primer, segon i tercer.
Tots amb cogombra.
Papenillo.
Per cert, disciplina.
Diu la Beli, Mourinho també era superagradable.
És que aquí tothom, fora de la feina, tothom és molt simpàtic.
Sí, jo també. Quan treballes amb mi, ja, la cosa és diferent.
A mesura que el documental avança, veiem com el nomenen seleccionador, té el deure de classificar l'equip pel Mundial de Qatar, però en aquest procés li diagnostiquen un càncer. I el documental mostra fins i tot el moment de la consulta amb el metge on li comunica la mala notícia.
Las buenas noticias, aparte de las malas de padecer cáncer, es que la gente suele recuperarse del cáncer de próstata. Pero hablamos a largo plazo. Por ejemplo, un cáncer de pulmón sería mucho peor. Este tipo de cáncer es curable, pero hay que tomárselo en serio ya que se trata de una forma grave de cáncer de próstata.
Lo que imaginábamos.
Ya, ¿y entonces?
¿Entonces ya se lo había dicho?
Sí, la última vez dijo que el médico había mencionado el cáncer.
¿Cómo es el tratamiento? ¿Cuáles son las posibilidades y cuánto tiempo durará?
No tiene sentido fijarnos metas demasiado lejanas cuando aún no sabemos dónde estamos. Así que es un poco...
En En aquests moments és curiós com canvien una mica els papers entre Van Gaal i Trus, perquè estan, els veiem a la sala d'espera abans d'aquesta consulta, i quan els hi diuen que ja poden passar, passa una escena curiosa, que la Trus, que sempre havia tingut un paper secundari, quan els diuen que poden passar, entra disparada i deixa el Van Gaal recollint totes les coses.
Bella.
I ell, en certa manera, dilata una mica el moment d'entrar. Està molt espantat, està plorós, i es queda realment en un estat de xoc important, i veus que la dona el mira, i hi ha un moment en què veus el Van Gaal més fràgil, aquest personatge que fins aleshores no havíem vist. I a partir d'aquest tram, on veiem la combinació del tractament per aquest càncer amb la feina de tirar endavant la selecció, on ell no vol comunicar de cap de les maneres a l'equip que està amb aquest tractament i que es troba molt malament. Ell pateix molts dolors, porta una bossa pel tema del tractament que està tenint. I, per exemple, si ell, per la disciplina que considera d'entrenament, han d'anar tot l'equip en bicicleta, ell, en aquest estat, agafa la bicicleta.
Fixa't.
I, per tant, fa coses que li exigeixen un esforç desmesurat, fins al punt que cau de la bicicleta.
Jesús.
I es trenca el maluc.
Jesús.
I, a partir d'aquí, tot el tema mèdic es va complicant. I aquí és on veiem un Van Gaal molt fet pols, però alhora un home que es resisteix a tirar la tovallola i a continuar fent la feina. I hem de dir que val la pena que recupereu aquests passatges, perquè veureu moltes escenes de feina, de les obligacions d'un entrenador,
sí, sí,
i de com arriba a casa després d'aquestes jornades laborals, i fa impressió veure aquesta dualitat del personatge, no? La màxima rigidesa, l'obsessió màxima pel treball, i alhora un home molt afectat i molt destruït en aquest moment, fins i tot emocionalment. Hi ha un moment que arriba a casa i pateixes perquè tens la sensació que el que dirà és "no puc més", però Van Gaal ha acabat portant a la selecció
al
Mundial, i no li ha anat gaire bé, però diguem que ha assumit la part de feina que se li va encarregar, no? I jo crec que és una de les moments o més impactants del documental. I bé,
ja ho deixaríem aquí,
ho deixaríem,
no?
Aquí.
Sí que hi ha un... Deixa'm dir que també demano, és a dir, també recomano que la gent vegi la conversa final, que és amb el Xavi, entrenador, entrenador del Futbol Club Barcelona, i te n'adones que hi ha una excel·lent relació amb ells, de fa molts anys, que hi ha una estimació mútua, que es connecten. El Xavi li diu, entre d'altres coses, que ell, el Barça, que això crema, que es passa 24 hores al dia pensant de futbol, diu, ja saps com és el Barça. I tenen una conversa molt interessant.
Qui el va descobrir?
Louis Van Gaal.
Perquè n'hi ha uns que són a Anglaterra i es pengen medalles.
Louis Van Gaal és el que li va donar suport, i que Xavi li va salvar el cap a Van Gaal. Però vull dir que es nota que hi ha una connexió entre ells, una estima.
Es respecten molt.
Es respecta molt. Sí. Fins i tot fan cridar la Trus.
Entra amb la safata.
Entra corrents a saludar. I veus que són, bueno, que queden per dinar o per sopar. Vull dir que hi ha una relació molt fluida, que són molt amics amb Louis Van Gaal.
Sí, li diu, de fet, si vens a Barcelona,
sí.
Sobretot, vine,
sí,
que quedarem,
no,
que ens trobarem.
No és el Peterman amb aquell que va tenir de segon entrenador. Com es deia aquell? No recordo que els fan quedar... I pràcticament el Peterman, l'altre va venent, que és íntim amic seu i tal.
Pobre,
i ni se'l mira la cara.
Conversa de telèfon.
No, aquí te n'adones, sí, que Xavi i Van Gaal tenen...
Hi ha un gran respecte, sí, hi ha una admiració mútua, i la conversa és maca dins del que es poden dir davant de la càmera.
Sí, però està bé.
Però és una conversa... Jo crec que és un documental que la gent del Barça i que li interessa el futbol ho gaudirà molt, no només pels moments que citen el Barça, sinó per entendre quina és la vida i la personalitat de Van Gaal.
I després, deixa'm fer un apunt. Surten alguns jugadors, sobretot holandesos, que el que m'ha sorprès i m'ha agradat és la seva discreció a l'hora de viure. O sigui, per exemple, surt Edgar Davids i arriba
amb un Twingo,
amb un,
sí,
Smart.
Un Smart,
un cotxe,
sí,
ben petitet, hola, pom, la parcalleta. I després arriba el Robben, i va amb una bicicleta. Sí, no arriben amb uns mega Ferraris, ni uns Porsche, ni...
Perquè no cal anar de Nuevo
Rico. No cal, que a Davids el Bengala el felicita per haver arribat puntual, sí. gairebé sí. puntual.
I ara l'està esperant i diu, este sempre llega tarde. Este sí. sempre llega tarde. I de cop i volta es veu un minicotxe a l'horitzó i és ell.
El Bengala es nota que li fan molta ràbia aquests vicis dels futbolistes, sí. de que no arriben mai a l'hora.
La impuntualitat
i la informalitat dels futbolistes, de creure's estrelles i, per tant, ara, que fan el que els hi dona la gana. Això el Bengala el posa molt nerviós, el que passa que quan ja no són jugadors seus, diguem que s'ho pren amb sentit de l'humor.
Van Gaal, sempre positivo a Movistar Plus. Mònica Planes, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Demà més a partir de les 3. Adéu-siau.
48, 49 i 50! A Montse Interiors hem arribat al nostre 50è aniversari. Tots aquests anys no haurien estat possibles sense la confiança de clients, treballadors, col·laboradors, amics i fins i tot competidors. Gràcies per fer-nos costat. Qui sap què ens depara el futur? El que tenim clar és que ara som més que una empresa familiar. Som una gran família. Montse Interiors, 50 anys.
Versió RAC 1.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Culer, la Copa torna a l'Spotify Camp Nou. Vine a animar el Barça a la Copa del Rei contra la Reial Societat aquest dimecres 25 a les 9. Aconsegueix ara la teva entrada amb un 40% de descompte amb el codi resident. La Copa la juguem tots perquè tu ets el Barça. Compra les teves entrades a fcbarcelona.cat.
Ah, i aquella manera de no deixar-te res a dins, de deixar-te portar, d'anar a totes. Això és amor?
O és un tot inclòs? Reserva la teva volta de Costa Cruceros amb tot inclòs fins al 5 de març i navega amb aquestes superrebaixes. Des de 699 euros per persona. Va, que les voltes... Ai, donen molta vida!
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC 1.
A la ciutat, desplaça't millor. Viatja millor. Arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible. Barcelona't. Amb TMB.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Prepara't deliciosos gofres, creps o pancakes gràcies a la selecció Gofretti de Gourmet La Vanguardia. Tres paquets de la seva fórmula especial de farines amb xocolata, joulom, mels alemany i melmelada Canbec. A més, tindràs una degustació gratuïta a les botigues de Gofretti. Compra-ho ara a gourmetlavanguardia.com per només 35 euros. Patrocinat per Catania Escudier.
RAC 1.
Si són les 7, això és Islàndia.
Islàndia, amb Albert Ong.
Avui a Islàndia, Xavi Bosch a les 7, Sergi Pàmies a les 8, i entre l'un i l'altre intentarem respondre una pregunta. Qui és la noia que va cantar amb Joan Manuel Serrat al seu últim concert? Avui fa un mes i un dia d'aquell últim concert de Joan Manuel Serrat i només una persona va cantar amb ell durant aquella gira de comiat. Serrat, al final de la cançó, al Palau Sant Jordi, en parlava així.
Úrsula Amargós. Els que s'hagin enamorat d'ella, poseu-vos a la cua.
Mentre Serrat es retirava, emergia un talent, el talent musical, la joventut d'Úrsula Amargós. La conversa amb l'Úrsula a partir d'un quart de vuit a Islàndia. Abans, com cada dimarts, Maria Xinxó, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Bosch, bona tarda.
Alois.
Molt bé. Ha nevat avui a Sant Cugat?
Pel que he vist a la terrassa del despatx mentre treballava, tres flocs mal comptats de més gairebé, més pluja, més aigua que neu, a quarts de 12 del migdia. M'ho he apuntat a l'hora perquè estava segur que m'ho preguntaries.
És la pregunta, avui. És que
és la pregunta.
Avui és una mica com la rifa de Nadal, eh? Molt, molt repartit.
Molt repartit.
Molt per ventanilla, sí, sí.
No, ningú s'ha fet ric.
Ningú s'ha fet ric, no em sembla que no. Abel Caral, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Molt bé, sí, molt repartieta la cosa.
Molt per ventanilla, no?
Molt per ventanilla, sí.
Sí, sí. Podem fer llista?
Si vols.
Tipo Armenteres?
Sí. Sí? Amb premis i tot, eh? Vull dir...
Amb premis i tot, sí, sí.
D'acord,
sí.
Fem una mica... Deixa'm dir-li al Xavi, per això... Xavi, encara havies dormit, perquè sí que cap a les 7 del matí ha nevat amb una mica més de ganes, eh? Sant Cugat, més enllà d'aquests 3-4 flocs que deies de quarts de 12, havia nevat amb una mica més.
Serà en un altre punt de Sant Cugat, a les 7 del matí estava despert.
Doncs havia de ser una altra zona. Va, anem a fer una mica com la loteria.
Sí, així, doncs va.
Amb musiqueta i tot,
som-hi, va.
Mira, si vols podem fer com una classificació. Tercer premi, comencem per ser amb el tercer premi, el que seria mica la Pedrea, que és els llocs aquests on ha nevat, però que ha sigut quatre flocs i que no ha arribat ni a agafar el terra. O sigui, allò que s'ha vist nevar, però no ha arribat ni a emblanquinar-se una mica la cosa. Per exemple, amb aquesta tercera posició, el tercer premi, la Pedrea ha caigut, per exemple, a Barcelona, a les Borges Blanques, a Tàrrega, a Sant Cugat del Vallès, a Les Planes, per tant, també un barri, per tant, de Barcelona, a Santpedor, a Begues, a Sant Fost de Campsentelles, a Tiana, a Sabadell, a Lella, a Bellaterra, a Vic, a les Borges Blanques, a Llinars del Vallès, a Cànoves i Samalús, a Cardedeu, Granollers, a la Garriga, Terrassa, Manresa, Igualada o Sidamon.
Va, tercer premi, això vol dir que no ha agafat, aquí
no
en aquests llocs, han caigut uns flocs, però aquí no ha acabat.
Poquet,
però vaja, el temps de fer el vídeo... I
la foto, el vídeo, xarxes socials.
Anem pel segon premi.
Anem pel segon premi, que ja seria, doncs, que sí que ha nevat amb una mica més de ganes, que ha agafat una mica terra, un paisatge una mica emblanquinat, però que aquesta hora ja o s'ha fos o pràcticament ja no queda res. De segon premi tenim, per exemple, doncs, Sant Pere de Torelló, a Tona, a Centelles, a Vallgorguina, Tàrrega, Tordera, a Sant Guim de la Plana, Sant Guim de Freixenet, Prades, Fonolleres, Collserola, la zona alta de Barcelona, el Tibidabo, l'Observatori Fabra, una mica emblanquinat, a Vacarisses, a Sant Esteve de Palautordera, a Dosrius, zona de muntanya, hi ha alguns casos que parlem del municipi, però en zona de muntanya, però que ha estat una mica emblanquinat, també a Querol, a Castellbell i el Vilar, a Monistrol de Montserrat, a la Pobla de Claramunt, o a Porqueres.
El que dèiem, molt repartit.
Molt repartit,
per ventanilla.
Molt repartit,
per aquí, sí. Segon premi ha sigut això. Ja han pogut veure una mica blanc al terra.
Han pogut tocar una mica més de neu, sí.
Val, el primer premi què seria?
El primer premi seria llocs on s'hi han acumulat 2, 3, 4, 5 centímetres, llocs on encara, fins
perfecte,
i tot a aquesta hora, a les 7 i 5 de la
tarda... On ha anat la grossa de neu d'avui?
Sense ser un gran premi, però, per exemple, en trobem a Montserrat, a Monestir, també a la zona de Sant Jeroni, ja a 1.200 metres d'altura, a Molló, al Ripollès, anant nevant al llarg del dia, a 1.200 metres, a Sant Hilari Sacalm, a les Guilleries, a 800 metres, o també en cotes altes del Montseny. Ja veiem que el primer premi ja han d'anar en cotes una mica altes, a partir de 700, 800 metres, o zones ja són una mica ja d'una certa altura.
Aquí sí que ja s'han vist imatges, suposo, del Cava,
sí,
no?
I exactament, aquí.
Primer premi de la Loteria de la Neu.
Vendido doncs, aquí, no? Primer premi vendido aquí, el Cava, les escenes de... d'eufòria que estem acostumats.
Tapa forat,
sí, sí. I en llocs on encara doncs, pot haver una mica neu a terra.
Però vaja, allò que es diu, no hem recuperat el que s'ha invertit.
No
s'ha
recuperat.
És a dir, tota l'expectació
que hi havia,
tota la il·lusió...
No s'ha recuperat.
No s'ha recuperat.
Però, escolta'm, tampoc
no
hem perdut diners.
Jo m'he mullat. A mi m'ha plogut avui.
T'ha plogut una mica,
sí.
Eh?
Sí, sí, sí.
Bé, després fem la previsió i ja va a la baixa, sí. Tot això,
sí,
no?
Sí, encara neva en alguns sectors, cota ja més alta, però sí, ja va a la baixa.
Molt bé. Doncs després farem la previsió de les properes hores, gràcies a Bel Canal. Et sentia, Xavi Bosch, una mica de veu de refredat? És previ a aquesta gran nevada a Sant Cugat, això?
Sí, no? M'han anat passant cap al nas. Han sigut uns dies de pit i coll, però he anat passant cap a... I avui he sortit pel nas i estic amb aquesta veu així de... Bé, en fi, no cal...
De Joe Cocker.
Jo crec que és la primera vegada que amb la història dels vaticinis i del m'ha agradat, no m'ha agradat d'Islàndia amb Xavi Bosch. Que et noto la veu carregada. Sí,
realment he tingut molta sort aquests dos anys, ja gairebé tres, de pandèmies i Covid tot plegat. M'he trobat sempre bé i toco fusta i tal, i no he enganxat res. Però ara m'he relaxat i m'he enganxat de ple. Escolta, jubilem els nens de Sant Ildefonso i que ho faci sempre més la Bel Caral, que m'ha agradat molt això.
Ai, senyor, aquesta nevada, quina cosa. Va,
no, però ho han clavat.
Sí.
Havia de ser això, una cosa molt de xarxes socials i d'una petita enfarinada de divertimento, i ho han clavat, aquesta vegada sí.
Aquesta vegada ho han clavat, això és cert, sí senyor. Doncs va, sobre de vaticinis a punt, abans però 7 i 8 minuts, anem al m'ha agradat, no m'ha agradat.
M'ha agradat, no m'ha agradat.
M'ha agradat veure la llista anual sobre les marques més valuoses del món. És un rànquing de 500 marques que publica cada any Brand Finance. I dic les tres primeres d'aquest any. Amazon, per primera vegada, és la primera. Apple, que era la primera, ara és la segona. Google, que era la tercera, continua de tercera. I TikTok és la notícia perquè escala fins a la desena posició. I entre les 500 primeres marques mundials n'hi ha 7 d'espanyoles. Estan prou avall, però les dic per ordre. Santander, Zara, Movistar, BBVA, Mercadona, CaixaBank i Repsol. De catalanes, cap entre les 500. Incomprensiblement, la iaia costurera no surt al rànquing. No m'ha agradat veure que en el món dels emojis, del telèfon mòbil, això dels instruments musicals és altament injust. Qui ha fet la selecció de quins instruments hi ha i quins no, no té criteri. Hi ha el violí, hi ha el piano, indiscutible, la trompeta, el saxo, el banjo, la guitarra elèctrica, l'acordió, un tam-tam i el timbal. I prou, el timbal que deu ser segur pel timbaler del Bruc. Però, per exemple, per què l'acordió sí i el clarinet no? O l'oboè, que potser té el so més bonic de tots, o un violoncel? Doncs aquests no hi són. Quantes firmes calen per col·locar un instrument nou als emojis? M'ha agradat, ja que de moment no tenim la independència, que tinguem la persona més vella del món, que sigui catalana i que sigui una dona, d'Olot. Però més enllà de celebrar la vida de la Maria Branyes i els seus 115 anys, m'ha agradat que revelés a La Vanguardia el seu consell per viure tant temps. Perquè fins ara sabíem allò del punt 7, no? Comer poco para vivir mucho. I, de fet, relacionat amb el menjar, hi ha molts proverbis, com aquell que diu menjar la meitat, caminar el triple i estimar sense mesura. I, de fet, és allò que en català en diem menja bé, caga fort i no temis a la mort. Però el millor consell per viure molt temps el dona la Maria Branyes, al 115, i diu allunyeu-vos de les persones tòxiques. Quin gran consell, sí senyora. No m'ha agradat la manera de protestar contra la màfia que han fet servir a Palerm aquests dies després de la detenció de Matteo Messina, que era el capo di capi que portava 30 anys desaparegut. Les manifestacions, de poca gent, de molt poca gent, al carrer, són simplement aixecant un foli en blanc, un din a quatre blanc, sense res de res escrit. És a dir, al sud d'Itàlia han copiat la manera de protestar que van tenir la Xina amb la pandèmia. quan Xi Jinping va prohibir les protestes en contra de les mesures del govern, la gent va sortir al carrer amb un paper en blanc. I com va dir un activista xinès en aquell moment, el paper en blanc representa tot el que volem dir, però no podem. A Sicília, Palerma, Calàbria, també impera la por a la màfia, i per tant, protesten amb el foli en blanc on escriurien tot el que voldrien dir, però no poden dir per por de les conseqüències. Això, tan i tan bèstia, passa a una hora i mitja d'avió de Barcelona. M'ha agradat... És que no sé si dir-ho, francament. M'ha agradat... És que si ho dic, potser serà altament impopular. De fet, potser hi haurà un abans i un després a Islàndia. Potser, segons com, si ho dic, m'hauré d'exiliar i tot. Per tant, se val, ho dic i ja està. M'ha agradat veure com està quedant el carrer Consell de Cent de Barcelona. Ja està, ja ho he dit. I finalment, no m'ha agradat que el Premi Ciutat de Palma de Poesia, que és un premi de literatura catalana, que és un premi que porta el nom de Joan Alcover, l'hagi guanyat un poeta de Madrid que es diu Jorge Fernández. Fins aquí, res a dir. El problema és que el guanyador ha escrit el poemari en castellà i diu que per poder-se presentar el premi l'ha fet traduir al català. Diu l'autor que era una manera de guanyar els 12.000 euros i de poder publicar la seva obra. I se n'ha sortit. El buit legal de les bases no ho prohibeix i, per tant, xapó pel poeta Murri. Això no treu que no m'agradi i, segons com, que m'indigni. Us imagineu què passaria si descobrissin algun any que aquí, per guanyar el Premi Planeta per una novel·la escrita en català i es traduís al castellà per poder-se presentar, què diríem? Què passaria?
Avui que has parlat d'aquest consell de la Maria Branyes, només dic que es diu Maria Branyes Morera. Jo em dic Maria Xinxó Morera, per tant...
Apel·les una mica a la genètica per allargar també el 115,
espero,
no?
Espero tenir la mateixa energia, arribar també a la mateixa edat. Només ens separa un cognom.
Ja saps el consell, el que ha dit el Xavi. Allunyar-te de les persones tòxiques.
L'estic posant en pràctica.
Sí? Mira que bé.
Pensava que en dubtaves. Xavi, pensava que dubtaves i que deies que, doncs, que fas assegut al costat de l'Olot.
No, home, no, per favor. Però tens alguna arrel garrotxina o a Olot o això o no?
No, en principi no, que jo sàpiga. No, no, no. Però vaja, em va fer gràcia veure que coincidíem amb almenys el nom i el segon cognom. Sí, sí, sí.
Bé, tinc el sobre de vaticinis que el Xavi va deixar per obrir, que el va escriure dilluns de la setmana passada, dilluns 16, a les 10:21 de la nit. Ara la Maria hi ha afegit a fora, posa Xavi refredat, veu de nas. Per quan faci el final de temporada, el resum de temporada, sortirà aquesta veu. També.
Mira, avui he esmentat el punt 7 i tenia previst de fer veu de punt 7, però no l'he fet, ja, tement la Maria.
Tement la Maria, clar. Oh.
Persona no tòxica.
No pots cortar el Xavi. Som-hi, va. Obrim el sobre. Aquest sobre que hi ha d'haver 8 vaticinis i 2 el Xavi haurà triat que valguin 2 punts. En total podem anar fins a 10. Podem anar. No vol dir que s'hi vagi sempre,
no. Però
poder-hi anar, sí, podem anar.
Sí, pot anar, sí, sí.
Comencem. 4 vaticinis esportius. Anem pel primer, val un punt. Copa del Rei a partit únic. El Barça passa ronda i l'Espanyol no.
Doble vaticini en un. El Barça havia de guanyar el Ceuta i va guanyar. I l'Espanyol va jugar a Bilbao i va quedar eliminat, certament.
Carai, doncs trobo que li hauries pogut posar 2 punts, però n'has posat un, per tant, 1-1.
Segon vaticini, Lliga, val 2 punts. El Barça continua líder amb un mínim de 3 punts sobre el segon classificat.
El segon és el Madrid, que en té 41. El Barça és el líder, continua de líder, amb 44, 3 més.
4 de 3.
No, 3 de 3, no?
Oi? Ui, te l'he fotut aquí un punt extra.
Un punt de més. Ja està bé.
4 de 3 seria un rècord, vull dir, però vaja, no, 3 de 3 ja està molt bé.
I ben convençuda, com he dit. 3 de 3.
3 de 3. Tercer vaticini, val un punt. La Supercopa Argentina de futbol la guanya Boca Juniors.
Bé, la final també jugava a Aràbia Saudita, entre Boca Juniors i Racing de Avellaneda. 0-0, 0-0, 0-0, i a l'últim minut... Gol de Racing de Avellaneda. Va perdre Boca Juniors.
Doncs 3 de 4.
Ara sí, 3 de 4. Quart i últim vaticini esportiu, Open d'Austràlia de tennis. Rafa Nadal no arribarà a semifinals.
De fet, no ha arribat ni a quarts. Se'l va carregar el que en diuen el jugador hamburguesa, McDonald.
4 de 5.
Acabem 4 de 5 amb els vaticinis esportius. Això la cosa pinta molt bé.
Sí, sí,
hem d'anar
als
Premis Gaudí ara mateix. Premis Gaudí, 5è vaticini. Val un punt. Alcarràs, amb 14 nominacions, ronda els 10 Premis Gaudí.
Bueno, Alcarràs va guanyar els 3 premis importants, que deuen valdre per 2, però al final Alcarràs en va guanyar... Només. Em sap greu per tant, Derbi. En va guanyar 5 de les 14 possibilitats que tenia. Lluny dels 10. La meitat dels 10. No ronda els 10, ho admeto.
No ronda els 10.
Et quedes amb 4 punts, per tant, 4 de 6.
4 de 6. 6è vaticini. Atenció, Premis Gaudí. Val 2 punts, aquest. Gaudí, a la millor interpretació revelació és per Albert Bosch, d'Alcarràs.
Home, han creat aquests premis nous, el d'interpretació i revelació, per poder premiar aquesta gent que fa d'actor però que no ho és, com els pagesos d'Alcarràs, l'Albert Bosch, obró de la pel·lícula. Vaig pensar que estava cantat que guanyaria, però, clar, Carla Quílez, amb 14 anys, està brillant fent de nena embarassada, de noia embarassada, i ha guanyat el premi merescudament i va fer un discurs que va ser el millor de la nit. Per tant, cagada per mi.
Bé, anava molt bé. Però de moment encara no tenim l'aprovat. 4 de 8.
4 de 8. Queden 2 vaticinis, 2 clàssics. Anem pel penúltim. 7è, obituari preventiu. Ha deixat de fer la viu-viu un referent televisiu.
En el món del cinema, l'Agustí Villaronga, en Lluís Bonet Mujica, el crític històric de La Vanguardia, però televisiu... Una estrella de la... Un senyor que es deia Polo Polo, de l'estrella de la televisió mexicana, però no, suposo que no m'ho valideu, no?
Crec que no.
Una estrella de la televisió Cuba, però tampoc aquí no era un referent televisiu, no? No tinc ningú.
Ni mig punt per l'Agustí.
Ni mig punt. És curiós, perquè això, el dia dels Premis Gaudí, que,
sí,
clar, va començar
va
el dia amb la mort que sabíem d'Agustí Villaronga, havia sigut aquella matinada, i després, mentre s'estava fent la gala,
vam saber
la mort de l'estimadíssim Lluís Bonet Mujica, col·laborador de RAC1 també, en moltes etapes, i un gran crític a La Vanguardia durant molts anys.
Molt a RAC1 vam tenir de crític, no sé si ho vaig heretar de tu
sí,
de l'hora del pati.
Sí, també.
Un gran crític, i tant.
4 de 9.
4 de 9, queda un puntet, 8è i últim vaticini, Joan Carles de Borbó continua sent rei emèrit i et dona un aprovadet.
M'ha salvat l'empestat una vegada més. Per cert, que l'empestat li ha tret el nom de l'hotel Juan Carlos I i a partir d'ara es dirà Melià Miranda Pedralbes, que també és un nom una mica llarg i complicat, però millor Miranda Pedralbes que no Juan Carlos I.
Clar.
Segona setmana consecutiva que em salva l'empestat.
Com ho portes, això?
Bé, a mi, mentre aprovi, ho porto bé.
Has de fer cas del consell de Maria Branyes, Xavi.
Sí. Ja canviaré l'últim vaticini.
5 de 10.
5 de 10. Xavi, gràcies.
Avui la culpa no és del Corbacho.
No, cuida't.
Que vagi molt bé.
Cuida't aquest refredat. 7 i 19 minuts. Us ho dèiem a les 7 de la tarda, que avui volíem descobrir qui és la noia que va cantar amb Joan Manuel Serrat al seu últim concert. De fet, és l'única que va poder-hi cantar aquell dia. Va fer tota la gira amb ell, tocant la viola, cantant al seu costat. I avui ens n'hem anat a Sant Just d'Esvern a conèixer Úrsula Amargós. Hola, Úrsula.
Hola.
M'has de contestar una pregunta, que és que tots els que t'hem descobert amb aquesta última gira al concert del Serrat, qui ets tu? Qui és l'Úrsula Amargós?
Em dic Úrsula Amargós, tot i que tothom em diu Uxi. I...
Uxi per què?
Uxi és el diminutiu d'Úrsula en alemany. Això em van dir. Tampoc és que ho hagi buscat, eh?
Però t'agrada
això...
més Uxi que Úrsula.
Ningú em diu Úrsula, de fet, quasi ningú. Tinc 31 anys i sóc violista... i, bueno, músic, en realitat, des de fa molts anys. Vaig començar a tocar la viola amb 7 anyets i jo crec que amb 4 o 5 anyets ja feia classes, doncs, això de... allò que vas a l'escola de música i et donen un tambor o un xilòfon o... O sigui que la música al final ha estat tota la vida amb mi, perquè els meus pares són músics també, la meva germana... L'avi del meu pare també ho era. Llavors, bueno, al final la música és com l'essència de la meva vida, una mica.
Has dit violista.
Violista.
Toques la viola, no toques el violí.
Toco la viola. I sempre he tocat la viola, perquè és veritat que és un instrument que hi ha molta gent que és violinista i després amb els anys es passa la viola, però jo mai he tocat el violí, sempre ha sigut la viola.
Que la viola és un violí una mica més gran.
Exacte.
Diguem, als nostres ulls és això, però suposo que en el so també és diferent, no?
És més greu, o sigui, té com més ressonància, perquè al ser més gran és com que el so és una miqueta més profund. I, de fet, diuen que és com un dels instruments que té com més la sonoritat de la veu humana. Això diuen. Llavors, bueno, és un instrument que està entre el cello i el violí. És bonic perquè, sí, té aquesta profunditat del cello una miqueta i també pot tenir la part aguda del violí.
Som al menjador de casa teva, es nota que és la casa d'una música, no? Perquè tens un piano aquí a la teva esquerra i a la teva dreta, aquí, molt ben posat, i tens la viola.
Exacte. Sí, sempre la tinc aquí.
Sí, sempre a la vista?
Acostumo, perquè molts cops també, si la tinc tancada i quan la obro i la afino, a vegades és com que així s'adapta millor.
A veure, que vull sentir aquest so que dius que té la viola, a veure... Explica-me'l ara, aquest so.
Ui, això no t'ho sé explicar.
No?
En paraules no es pot.
No, però deies això que s'assemblava a la veu humana. Sí.
Bueno, perquè és veritat que el violí té una tessitura bastant més aguda i la viola sí que és veritat que té... Bueno, té com unes notes que es poden més assemblar a la veu humana. O sigui, la veu humana pot imitar més a una viola que un violí, clar. Però bueno, és el que et deia, o sigui, en la nota més greu de la viola... Això seria com una nota que el violí no la té.
I la més aguda de la viola?
I la més aguda és aquesta, però... Bueno, hi puc pujar una miqueta més. Però em refereixo, ja no és tan natural. Per la viola és més natural, està una miqueta més a baix.
Uixi, tu tens una cosa que la recordaràs tota la vida, no sé si ara n'ets conscient, que és que a l'últim concert de la història del Serrat, l'única persona que va cantar amb ell va ser tu.
Sí, sí, és fort. Sí, la veritat és que és el que dius. Segurament a vegades no ho acabes d'assimilar, no? Em sento super... Bueno, doncs, agraïda. Molt agraïda d'haver pogut estar en aquesta última gira i perquè ha sigut molt emocionant i, bueno, no ho oblidaré mai.
Clar, hi vaig tenir unes setmanes abans el Víctor Manuel, molt amic del Joan Manuel Serrat, i dic, escolta'm, dic, vosaltres, els amics, cantareu l'últim dia. Diu, no nos deja, no nos deja. Sí, només et va deixar, tu.
Bueno, perquè jo formava part de la banda i al final lo de la cançó va ser una mica una cosa així... No improvisada, però va ser una cosa d'últim moment i suposo que al ser la seva última gira doncs també és això, no? Va ser com molt la seva última gira i el tema dels convidats i això sí que no va estar gaire present, la veritat.
Tanto tiempo esperando que fue sin querer. Caprichoso el asma, no te busqué, ni me viniste a buscar.
Cantàveu junts És capritxoso el azar, però pel que em dius ara, entenc que tu primer, diguem, estaves contractada per tocar la viola i a l'últim moment, abans de començar la gira, arriba la sorpresa que un dia et diu cantarem?
Exacte. Com 4 dies abans dels assajos, de començar els assajos amb ell i tot, em va fer una trucada i em va proposar això. Em va dir, nena, oi que a tu t'agrada cantar? I a vegades així... O sigui, bueno, no com a hobby, però sí que has cantat una mica, oi? Vols cantar aquesta cançó amb mi? I clar, jo vaig dir, ostres, clar, és que no puc dir que no, però jo em vaig morir de la por.
Clar, clar, no m'estranya.
Llavors, bueno, i va ser, doncs, això, vaig proposar-me com el repte, no? Vinga, encara que et faci por, fes-ho, perquè realment jo sóc violista, no sóc cantant, i el cant sempre m'ha donat... O sigui, bueno, no tinc les tables que puc tenir amb la viola a l'escenari, llavors ha sigut, doncs, completament nou també per mi.
És la segona gira que feies amb el Serrat, vas fer una el 2018, ja, no?
Exacte, la del Mediterrani de Capó va ser.
Per tant, la primera gira, suposo que estàs cagada, perquè és la primera vegada que vas amb el Serrat a tocar la viola, que és una cosa que saps fer, però no tenint el Serrat al costat, no?
Exacte. Sí, 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 em vaig cagar.
I la segona que dius, escolta, aquesta serà la que aniré tranquil·la ja a fer la gira de comiat. Ah, resulta que has d'estar tot el concert pensant quantes cançons queden perquè vingui la meva a cantar, no?
Sí, exactament. Era com, van, queden dos. Vinga, respira. Vinga, queda una. Així tota la gira al final, clar. Però bueno, al final és això, és un aprenentatge gegant i estaré super agraïda d'haver pogut aprendre a tenir més, doncs això, no? Doncs més, intentar tenir més seguretat, intentar també ser menys autoexigent, que si algun dia no estàs bé, no et surt tan bé o l'estat d'ànim és diferent, no passa res si no surt tan bé. Saps, una mica ha sigut, doncs aquest ha sigut el meu gran aprenentatge també.
Vol dir que has cantat 70 vegades, no? Són
sí,
70 concerts.
Sí.
70 vegades aquest és Capriccioso el Azar amb el Joan Manel Serrat. Totes han anat bé?
No.
No?
No, per suposat que no. Per mi no.
Quina la pitjor?
Sí que és... Mira, et diria que va haver-hi un dia a Buenos Aires que vaig fotre un gall, que quasi em moro. El que passa és que vaig aguantar amb dignitat i vaig dir no passa res, no facis cap cara. I després, quan vam fer el concert del Zócalo a Mèxic, que també estava molt nerviosa, jo vaig sentir que no estava cantant bé. Però és el que et dic també, he après a ser menys autoexigent i també a vegades escoltar també el que et diuen, no? Perquè una cosa és el que sents tu per dins, que dius, ostres, avui no ho he fet gens bé, ho he fet fatal, i des de fora diuen, no s'ha notat tant. O... I he après una mica també, doncs, això, a tenir aquest equilibri, de que a vegades la percepció que tens de tu mateix està distorsionada.
Penses que tothom t'està mirant i escoltant a tu en aquell moment i la gent està pendent de moltes coses. No?
Exacte.
L'últim dia vas tenir la sensació d'últim dia? Diguem, va ser una cançó especialment emocionant aquell 23 de desembre?
Doncs et diria que no. Els meus concerts a Barcelona, els dos, o sigui, l'últim concert... Per mi no va ser el millor. No sé per què també hi havia com una energia així més de tristesa, s'acabava, era raro. També hi havia molta, doncs això, televisió, estàvem tots més nerviosos. I en canvi els dos d'abans em van agradar molt. I vaig estar molt més còmode, estava la meva família, les meves amigues. Sí que és veritat que l'últim no el vaig disfrutar tant com els altres dos.
Has flipat molt amb aquesta gira, amb el que és el Serrat per tot el món?
Sí, és increïble. Sí, o sigui, és un déu, és la veritat és que és algú molt important en la vida de milions de persones i això impressiona. I quan estàs sobretot per exemple a Buenos Aires,
allà on vas fer el gall.
Ah, on vaig fer el gall justament. Per sort em vam fer 5, crec. Llavors els altres no va haver-hi gall. Però bueno,
després... Allà notes molt que és déu a Buenos Aires.
Uf, és bestial. O sigui, sí que a tot arreu, però sí que és veritat que el públic de Buenos Aires és especialment intens. Llavors és com que el tenen com... Sí, és una barbaritat. Estar dalt de l'escenari i veure les cares de la gent, les llàgrimes, els crits, els tot... És com... Realment és... S'ha de pair.
O sigui, has vist llàgrimes a mig món, diguem, no?
Sí,
gent plorant perquè sí. El Serrat se n'anava.
Sí.
A ell li has vist caure una llàgrima?
Llàgrima... Ara no recordo exactament si era una llàgrima, perquè també jo estic una mica lluny, no sé si podria percebre una llàgrima, però emocionat, sí, bastantes vegades, jo crec, sí.
La Uxi Amargós, no? Ets la filla del Joan Albert Amargós, un músic molt reconegut a la professió, molt de prestigi, que ha fet moltíssimes coses, molt desconegut també pel gran públic, segurament. Tu t'agradaria més tenir una carrera tipus la del teu pare, diguem, buscant el prestigi de la professió, o, diguem, quan veus, hòstia, l'escenari, cantar al costat del Serrat, aquesta cosa, l'aplaudiment del públic, això també t'agrada?
Doncs saps que no m'ho plantejo, la veritat, m'acabes de pillar així una mica desprevinguda. Jo crec que estic feta d'una pasta en la que està molt exposada... Bueno, no estaria del tot còmode, crec que no és el que jo busco. Ara, sí que és veritat que, com tot, no, té la seva part bona i la seva part dolenta, i sí que és veritat que també disfrutes molt la part bona de després de reconeixement, els aplaudiments, tot això és espectacular. Però, no sé, crec que jo estic feta més d'una pasta en la que estic més còmode. Bueno, doncs això, sent una professional en el meu àmbit, però tampoc... disparant gaire cap amunt.
Deia el Serrat, quan acaba la cançó, no? Perquè la gent tinc la sensació que després de sentir com feu el duet aquell des Capriccioso el Azar, la gent aplaudia molt.
Sí, sí, hi havia dies que era molt bonic perquè abans d'acabar hi aplaudien i sí, és molt xulo.
I llavors el Serrat deia...
Úrsula Amargós. Els que s'hagin enamorat d'ella, poseu-vos a la cua.
Bueno, això ho va dir a Barcelona.
Als altres concerts, no.
Concerts no. Ho va dir a Barcelona i a mi em va fer com una mena d'atac de riure després i em vaig morir de la vergonya, les dues coses. Però no ho deien als altres concerts, ho va dir a Barcelona.
I a Barcelona ho va dir cada dia.
Ho va dir els tres dies, sí.
Una gira de 70 concerts per mig món en 8 mesos és tan bonica com ens la imaginem o és un pal?
Jo crec que com tot, té de tot. O sigui, té moments molt bons i té moments en els que també estàs fart o vols menjar millor, vols dormir millor, vols veure els teus amics, vols anar a fer una cervesa a Gràcia, saps allò? No sé, o sigui, al final... però, en canvi, és una passada també poder viatjar i... No et sabria dir, o sigui, jo no et puc dir ni que és un pal ni que és una mala... Jo crec que és això, sempre hi ha com un equilibri de les dues coses.
Perquè llavors, clar, a més els músics, els 7 músics que acompanyava el Serrat en aquesta gira, d'edats molt diferents, perquè clar, des del Ricard Miralles i el Kid Flus, que són de la generació del Serrat, per entendre'ns, no? Llavors tu que en tens 31, clar. I altres músics més joves, fèieu vida junts, que cadascú estava tancat a la seva habitació d'hotel, com funcionava això? Què fèieu junts sempre, per exemple?
Sí, això és, depèn del dia i depèn de la setmana. Hi ha dies que tens més ganes de sociabilitzar i hi ha dies que no en tens. Llavors aquell dia segurament et quedes a l'habitació mirant una sèrie o fas videotrucades amb la teva família o el que sigui, no? Però molts cops sí que... Mira, el Ricard Miralles, per exemple, recomanat pel metge, li van dir, mira, estaria bé que fessis una hora al dia de caminar, no? I llavors tots, doncs... quedem, no sé, 10:30 baix, llavors ens n'anem tots a fer la volta amb el Ricard. Doncs demà a les 7 de la tarda, llavors, saps? Llavors això era com una rutina de diària. Llavors teníem un grup que es deia Los Caminantes, i llavors doncs, hi havia dies que t'apuntaves i hi havia dies que no. I
era caminar una hora per la ciutat.
Caminar
diguem.
Una hora, llavors mentrestant doncs, anàvem mirant restaurants i dèiem, ah, mira, aquí fan un bon menú, o aquí no sé què, doncs mira. Llavors, bueno... Això era sempre.
El Serrat formava part del grup Los Caminantes
no,
o no?
No, Les Caminantes no. I després, sí, molts cops sí que doncs, anem a fer una volta junts, anem al centre, o... però és el que et dic, i hi ha dies en els que segurament sí que tens més ganes d'estar sol.
El teu pare músic, la teva mare músic, la teva germana músic... No t'entren ganes... Tu ets la petita, la germana?
Jo soc la petita.
No t'entren ganes de dir, no, jo faré el que no ha fet ningú a casa. És a dir, si tothom fa música, jo faré una altra cosa que no tingui res a veure. Ha passat, això?
Hombre, clar. I quan era adolescent vaig tenir una etapa d'amor-odi amb la música molt forta. Que després vaig saber col·locar bé, però vull dir, sí, hi havia vegades que era com... Ai, però és que jo vull fer una altra cosa, jo vull estar en una oficina. Vull tenir un horari i els caps de setmana lliures. O vull poder anar a l'esplai amb les meves amigues, no? Els caps de setmana... Al final, clar, hi havia moltes coses que eren diferents. I sí que és veritat que m'ha costat una mica, em va costar uns quants anys, doncs, entendre que, bueno, que al final és una professió també una miqueta més inestable, més insegura i diferent. Però ara estic molt contenta. Ara he trobat.
Amb qui has treballat? És a dir, ara t'hem vist, t'hem descobert molts amb aquesta gira amb el Serrat, però l'Uxi Amargós, amb qui més ha treballat?
Bueno, doncs, mira, segur que no me'n recordo de tothom, però bueno, jo crec que et diria, doncs, amb el Manu Guix, vaig treballar des de molt petiteta ja, vaig fer una gravació, crec que de les meves primeres feines va ser una gravació amb el Manu, i en un estudi que tenia, que no era Medusa, i després, bueno, pues, amb la Judit Nederman, he estat amb les Migues també, Miguel Poveda, els Catarres... Més gent.
Hem parlat del moment en què cantes, que fas el duet aquest amb el Serrat, no? De Les Caprichoso el Azar, que és un dels moments que ja devies esperar tu en el concert. Però quan estàs només tocant la viola, quin és el moment que més t'emocionava del concert? La cançó que tu havies de fer i que deies, hosti, aquest moment, que bonic.
Ostres, no et sabria dir una cançó. Bueno, et diria, les meves preferides eren Mi Niñet, que és una cançó que m'agrada moltíssim, m'emociona, i segurament aquelles petites coses també m'agradava molt amb la viola. Però és que, clar, els arranjaments del Ricard són tots tan increïbles que és que disfrutàvem cada tema. O sigui, per mi és una de les coses també que trobaré més a faltar, tocar els arranjaments del Ricard, perquè... És molt especial. O sigui, al final és la sonoritat Serrat, tot el que hi ha darrere, és Ricard Miralles. És tot escrit per ell, des de sempre, no? I, bueno, és un equip increïble, ells dos.
I et vull demanar que et vull sentir amb alguna cançó del Serrat. Com hem de fer això?
Vale, doncs podem fer un trosset del Pequeñas Cosas, si vols.
Pequeñas Cosas,
sí.
Va.
Sí? Vinga, sí. Vale. Bueno, de fet, se m'està acudint una cosa, i és que el meu pare està molt aquí a prop, perquè viu molt a propet. Li puc dir que pugi, i així ho podem fer els dos, que jo crec que quedarà molt més maco.
Amb el teu pare, el Joan Albert Amargós, al piano?
Sí, què et sembla?
Sisplau, i tant.
Sí?
Per favor, ja estàs trucant o sortint per aquí a la finestra.
Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón.
Ja ha arribat el pare. Hola.
Què tal? Com estàs, Albert?
Molt bé, Joan Albert Amargós. Tan ben enredat, la filla?
Home, però si no m'enreda ella, qui m'ha d'enredar? Estic encantat de que m'enredi i de que estiguis aquí a casa.
Et queia la bava l'últim concert? Bueno, tots els concerts, però vull dir l'últim del Serrat, veient la teva filla allà.
Em cau la bava, evidentment, amb ella i amb la seva germana també, que quan han tocat sempre doncs, han tingut un sentit de la responsabilitat i de voler-ho fer bé, que això doncs, m'ha il·lusionat moltíssim, perquè jo sempre dic que estan aquí pel que valen, no perquè siguin filles meves.
Clar, jo li he fet una pregunta, perquè dic, hòstia, el teu pare, el Joan Albert Amargós, dic que és un dels músics segurament més reconeguts dins de la professió, amb més prestigi de Catalunya, i, en canvi, molt desconeguts pel gran públic. Dic que tu, ara que...
És una sort
per tu?
Sí, clar que sí. Aviam, si nosaltres podem fer el que ens agrada, jo ja sóc feliç així, però m'imagino aquesta sensació de dir, ara sortiré de casa i potser està esperant algú per dir-te alguna cosa, unes fotos o una entrevista o no sé què, o ja ha passat alguna cosa. Saps que avui dia aquesta inquietud que genera ser una persona molt, molt...
Però no tens la vanitat aquella de dir, hòstia, escolta, és que jo he treballat amb els millors, amb el Serrat, amb el Poveda, amb el Camarón, als Jocs Olímpics del 92, he fet 50.000 coses, i clar, una mica sí, més de reconeixement.
Jo... Reconeixement, val, però jo crec que, mira, tinc una cosa que em fa molta il·lusió dir-la, que és el reconeixement de la professió. Quan s'han fet premis de la música, i guanyat molts premis gràcies a que els votava la professió, que et coneixen i saben que ets una persona normal i corrent i que sobretot que treballes amb la mateixa intensitat, tant si és un artista petit com si és un artista gran. I això...
Però ella, la filla, la Uxí, va tastar, diguem, això de cantar de l'escenari, tots aquells aplaudiments, això també és molt llaminer, diguem, no està... fer un pas endavant i estar a primera fila?
Clar que sí, però bueno, les coses són com són. Evidentment, això és com una orquestra, no? Hi ha un concert de violí, doncs que els ulls els tens amb el violinista. L'orquestra doncs, passa en segon pla, però tot fa que allò sigui magnífic, a lo millor, no? Per tant, però bueno, hem d'assumir que en la vida de l'artista doncs, hi ha uns que es tenen, podríem dir, de portes en fora, són molt importants, i després uns que estan a l'altre cantó de la porta que ens ho passem molt bé perquè no ens emprenya ningú.
La viola, no? Quin instrument, no sé si dir-ne estrany o...
Bueno, és la família. Això és com els germans, la violí, la viola i el cello i el contrabaix. Aviam, tu decideixes. Ah, evidentment, anar amb un contrabaix és bastant incòmode, això t'ho asseguro.
Clar, però llavors...
Jo no vaig decidir, però la viola...
Bueno, la meva mare... Ai, la meva dona, l'Elisabet, bueno... evidentment, com que l'altre va fer violí, doncs per què no fa viola, no? Aquelles coses de dir...
Però mira, ara que has dit això de la família, és el germà del mig, diguem, no? No és el gran ni és el petit, no? I llavors, hòstia, la viola...
Tens raó. Evidentment, sempre és una mica com maltractada, podríem dir, no? Perquè els grans concerts de violí són els de viola ja passen, ja estan anys llum d'aquests, no? Mm-hmm. Però això passa amb tots els instruments. Tu pensa que els concertistes dels instruments importants com semblen el piano, el cello i el violí són els primers. Després hi ha un concert per flauta i ja és una raresa. Mm. Un concert per corn anglès encara més. Per tant, doncs hem d'assumir-ho, però hi han de ser. Aleshores, doncs els has de defensar i donar-los també un caràcter doncs, primordial, no? Que això també és important.
Sí, Uxi, vine un moment, mira. O sigui... Tu no vas triar tocar la viola?
No, jo volia tocar el violí, com tots els nens petits que volen tocar el violí, però com que la meva germana, la gran, ja el tocava, a mi em van dir la viola.
I el cello?
El xelo ho vaig dir, però la meva mare va dir que no, que l'hauria de carregar ella.
Això és veritat, això és veritat. No, no, s'hi ha de pensar en tot això. Jo t'explicaré una anècdota que és molt divertida. L'arpista de l'orquestra li va dir, diu, què s'ha de fer per tocar l'arpa? Diu, de moment tenir un nòvio que tingui una bona furgoneta. Clar, perquè és una incomoditat que la porta... Aquell llibre del contrabajo del Patrick Susskind, que es va escriure fa molts anys, que explicava això, un tio, un contrabaix, clar, un tio que va amb el pícolo, amb el flautí, amb la flauta, no? Que la portes aquí, aquest instrument que requereix que t'ajudin, que et portin una furgoneta. I, evidentment, has de triar-ho i has de ser valent, no? Perquè dius, el xelo ja d'entrada és un instrument gran. L'has de portar una caixa grossa, pesa... En fi, és igual. És una
boníssim aquest motiu per tocar la viola, que la mare diu, no, no, jo el xelo no...
Una mica més gran.
El xelo no el penso portar. A veure... Què fareu? O sigui, com el vols enredar?
Home, podríem tocar un trosset de Les Pequeñas Coses, que és tan bonica. No?
Jo, com que també el vaig arranjar pel disc de Sard Simfònic d'ara fa 20 anys, doncs són cançons moltes que me les sento com molt, molt meves, no? Aleshores, a vegades només depèn de que el to sigui l'encertat, no? Per exemple, amb el Joan Manel el toquem en fa sostingut i amb ell el farem amb re. Va bé amb re o no?
Val.
A veure, va. O sigui, l'Uxi que agafa la viola, el pare que es posa aquí el piano... Sensacional.
M'encanta. Les coses en directe tenen aquest punt, no? Que, ai, però m'ha encantat, de veritat, sí.
Això pot passar? Molt, m'ha agradat molt. Això pot passar?
És un petit tast, és un petit tast.
Un diumenge a la tarda, a casa dels Amargós, pot passar això o no?
I tant. Ui, de vegades, quan estem amb la Carlota, també la teva filla, de cop i volta els hi trec coses, va, toquem això. Llavors, el fet de tocar... De la música, fer de la música l'aspecte lúdic que en té, no? A vegades que dius ara no estem en públic, estem aquí disfrutant tocant Bernstein, tocant el West Side Story, en fi, coses d'aquestes són...
El West Side Story és la banda sonora de la nostra família, clar, la veritat.
Ara no em aneu dient perquè us demanaré que la feu, eh? Vull dir...
No, bueno...
Va, sí, home, com adéu. O sigui, me'n vaig. El West Side Story me'n vaig.
Quina, no sé. Fa molt temps que ho toquem.
Bueno, no sé.
No, o la Maria, o jo què sé, o Tonight, o Tonight.
Quina vols?
Sí, quina vols? Tonight, tonight.
Deixa encert el to, no sé.
No sé, és que no sé. A
Petits tasts.
Uixi Amargós, Joan Albert Amargós.
Elles jo crec que han heretat una cosa molt important, que és la passió per la música, no? I li agrada la música, ens agrada la mateixa música, que això és molt important. Sempre quan diem, t'agrada això? Molt. I és coincidim sempre.
I la família que toca unida es manté unida, no? Ja ho diuen.
Moltes gràcies.
Gràcies, Uixi, i gràcies, Joan Albert, per l'atracament.
Per favor. No, que va, un plaer.
Islàndia, amb Albert Ong. Si ets creatiu, tecnològic i emprenedor, vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 28 i descobreix els graus en arquitectura, arts i animació, enginyeries, informàtica, business, filosofia i els nous graus en enginyeria de la salut i disseny i creació de productes interactius. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Comença l'any amb premi a la Roca Village. Barbour, Hero París, Coach... Del 16 al 31 de gener, inverteix un valor superior a 200 euros a les teves firmes preferides i guanya una de les targetes regal de 500 euros que sortegem cada dia. Uneix-te a la Roca Village Membership a la nostra web per participar i guanyar la teva targeta regal de 500 euros. Consulta les condicions a larocavillage.com.
RAC+1, podcast.
RAC+1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos